Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 25 de gener del 2026, hi ha una cosa encara pitjor que els trens no passin a l'hora, o que ni tan sols circulin, i és no comunicar-ho als viatgers. El desgavell al qual vam assistir aquest dissabte marca un episodi sense precedents en una xarxa ferroviària impròpia d'un país europeu. Avui estrenem el quart dia sense trens de rodalies i regionals que circulin a Catalunya. Un col·lapse inèdit, agreujat per dos intents de restablir el servei que han fracassat. Ha plogut, ha nevat en cotes molt baixes, la tempesta ha estat perfecta per agreujar les mancances d'un sistema en què passen els anys, canvien els presidents, els governs i els parlaments, però els trens continuen sense arribar a l'hora que toca. Les disculpes públiques que ahir va expressar en veu alta el govern de la Generalitat és el mínim que espera la ciutadania, però si realment els trens no tornaran a circular fins que no es garanteixi la seguretat, la pregunta que avui ens fem és: qui s'atrevirà a dir que els trens són fiables en una xarxa on les esllavissades es multipliquen? I a tot això, demà, dilluns. Som al suplement i ja fa molts dies que costa tenir esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
El temporal va a la baixa, però ara preocupa el vent. Protecció Civil manté l'alerta per nevades i fort vent, avui sobretot a l'Alt Empordà. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, és un matí de moment de treva, de calma, a l'espera que arribi un nou front aquesta tarda i que vagi acompanyat de vent que s'accentuarà sobretot a partir de la tarda, vespre i nit, a comarques de Tarragona, també del sud de Barcelona, a banda del nord del país, a banda del Pirineu, per exemple. Un matí de calma, tranquil·litat, amb intervals de núvols, algun banc de boira, i a partir de la tarda arriba aquest front, tornarà a ploure i a nevar, la cota de neu encara força baixa, 800 metres, i on s'esperen aquestes precipitacions és més aviat cap a comarques de Lleida, Pirineu, algun ruixet a la Catalunya central, a la resta, a la tarda vespre, si arriba a caure alguna cosa, serà molt testimonial. Tenit atenció, perquè la nevada reactivarà el Pirineu, nevarà amb força, i aquest nou episodi pot acumular més de 10 centímetres de neu a partir dels 900 metres. Algunes comarques estan sota avís d'aquesta nova nevada, són les del Pirineu, però en algun cas el perill és de nivell 3. En concret, on el perill és més elevat, és cap a la Vall d'Aran i també al Pallars Sobirà. Pel que fa a la temperatura diurna, avui pujarà una mica.
Ahir els oients ens van ajudar a fer aquest programa ensenyant-nos postals enfarinades d'aquesta Catalunya amb aquesta nevada preciosa que va caure ben bé a mig matí des de primera hora en diversos punts del país, amb aquest alert que es va enviar en moltes comarques del nord de Catalunya, i amb aquestes postals tan meravelloses sabíem que nevaria, potser no tant, Enric.
La previsió era de neu, la cota era d'uns 500 metres aproximadament, 600, puntualment podia baixar als 400, però no va ser puntualment, va ser bastants interès interior que la nevada doncs, va caure aquestes cotes, fins i tot al Baix Llobregat, a Collbató, nevava, a Conca de Barberà, al Moianès, va caure una bona nevada que es va portar aquesta estampa. En funció de la comarca, una mica diferent a la del dia 5, la vigília de Reis, en alguns indrets ahir va nevar francament bastant més, per exemple, cap al Moianès o al Berguedà.
Gràcies, Enric. Fins ara.
Fins ara.
L'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'avisar que, a Peralada, a l'Alt Empordà, el cabal del riu Llobregat de la Muga ha superat el llindar de perill i recomana no acostar-s'hi. Fins les 8 del vespre d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre més de 1.000 trucades en relació al temporal de neu, vent i pluja que viu al país. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sola Roca, admet que el temporal dels últims dies és excepcional.
L'episodi d'avui podríem qualificar-lo com un episodi, com un mig glòria, i venim d'un dimarts en què també vam tenir un mig glòria.
La neu acumulada al llarg del cap de setmana manté tallades diverses carreteres a l'Anoia, la Selva, Osona, el Ripollès i el Berguedà. Precisament a Castellar de n'Hug i també a la Molina, els bombers van haver de rescatar gent atrapada per la neu que no podia continuar circulant per la carretera. En total, els bombers han fet més de 250 serveis.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del diumenge. Rodalies continua tancat i barrat fins a nou avís. D'aquí una hora ha de començar una nova reunió de seguiment al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, per intentar trobar una solució a tota aquesta crisi de mobilitat sense precedents que estem vivint. Mentrestant, Rodalies i regionals continuen suspesos. Així ho anunciava ahir al vespre la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
Estem buscant, com saben, que les condicions siguin òptimes, que el servei pugui sortir i operar de manera segura i, per tant, mantenim el servei suspès.
Suspès fins quan? Aquesta és la pregunta, perquè demà és dilluns, dia crític en la mobilitat, i per això una dotzena d'equips han seguit treballant aquesta nit contra rellotge sobre el terreny, especialment en els punts més conflictius. En són una vintena, però n'hi ha dos que preocupen especialment. Un és un esvoranc a prop d'un col·lector entre Badalona i Montgat, que s'ha resolt aquestes últimes hores, i també un tram dels túnels del Garraf. La consellera Paniqué apuntava que el temporal ha estat, mai més ben dit, la tempesta perfecta, diu, que ha provocat el col·lapse de tota la xarxa.
Els efectes del temporal s'han intensificat aquestes últimes hores i, per altra banda, poder operar i actuar en aquests punts amb tot el sistema tancat ens permet també treballar amb més eficiència i amb més celeritat.
Ahir va ser un dissabte caòtic. De matinada ens van informar de la suspensió del servei. A primera hora vam constatar que els trens, alguns, funcionaven per sorpresa de tothom, i finalment es va decretar una nova aturada del servei de regionals i de rodalies. L'emprenyada dels usuaris és majúscula, no n'hi ha per menys, pel caos logístic i comunicatiu, i res apunta que la solució sigui fàcil ni tampoc ràpida. De moment, la solució pels usuaris és el transport alternatiu. Un dels punts on s'agafa aquest transport alternatiu és l'estació de busos de Fabra i Puig a Barcelona, just al costat de l'estació de Rodalies. Marta Sánchez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Funcionen correctament els busos alternatius, Marta?
Sí, sí que estan funcionant. Des que hem arribat nosaltres, aproximadament a 7:45 del matí, aquí van entrant a Fabra i Puig autobusos que estan clarament identificats de Renfe, cadascun també amb un rètol de destinació i amb les parades que anirà fent. És d'hora encara, no hi ha massa gent, hi ha una mica de moviment. Heu de pensar que en aquesta estació de Fabra i Puig és una terminal que s'utilitza per serveis interurbans i de mitjà recorregut. A més també, des que s'estan fent les obres de desdoblament de la R3, entre Montcada i Forcació i la Garriga, ja s'agafen busos aquí a Fabra i Puig. Avui aquí hem parlat amb algun despistat que no s'havia assabentat de l'aturada de Renfe, i la principal queixa que hem recollit és la falta de puntualitat.
Bueno, habíamos programado nuestro día y llegamos a la estación y nos han dicho que no está funcionando. Nos hemos venido para acá y justamente en el match aparece que seguir el mismo horario y el siguiente autobús que yo tengo que tomar es a las 7:50. Pero ya por lo menos he perdido mi día, ya no puedo llegar a lo que iba.
Tenía que coger el tren en Plaza Cataluña, pero estaba cerrado, entonces tengo que coger el bus para ir a Mujerresac. Me han dicho que era este, el número 14, y estoy esperando al bus para cogerlo y ya está. A las 7:11, pero son las 7:30 y todavía no ha llegado.
¿Y a prou información, Marta?
Sí, sí que hi ha persones identificades, com passava ahir a l'estació de Sants de Barcelona. Informen els usuaris, els passatgers de l'hora de sortida, i indiquen també cap a on han d'anar. Deixa'm dir-te que quan m'identifico com a periodista, els usuaris sí que els informen, però en els periodistes ens diuen que nosaltres no ens poden dir res, que no estan autoritzats per parlar amb periodistes. Aleshores, són més els usuaris els que m'expliquen una miqueta la seva situació. Acabo dient-te, Roger, que mentre duri aquesta aturada, la Generalitat, més enllà d'aquests autobusos, n'hi ha 170, és una flota de 170 autobusos de reforç per reforçar aquest transport per carretera. També s'incrementa la freqüència de pas de ferrocarrils, la C32 és gratuïta i s'han anul·lat les zones de baixes emissions.
Fantàstic. Gràcies, Marta Sánchez. Des d'aquesta estació d'autobusos de Fabra i Puig a Barcelona, punt important avui, on tornarem a connectar al llarg d'aquest matí de diumenge, una de les mesures que anunciava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en funcions també de president aquests dies, és la gratuïtat del servei fins que torni a operar amb normalitat.
Hem sol·licitat també a Renfe que en la seva represa posterior posi en marxa la gratuïtat del servei de Rodalies fins que recuperi la plena normalitat del servei.
Insistim que no tenim ni idea encara de quan serà aquest moment en què els trens tornaran a circular. El govern ha assegurat que avui s'avisarà amb el temps suficient la ciutadania per si demà encara no funciona la xarxa. La línia que transporta més gent és la del Maresme, la R1, que avui, com la resta de línies de Catalunya, no funciona, completament aturada. Des de l'estació de Mataró, Estel Batet, bon dia.
Bon dia, doncs aquí cap usuari ara mateix a l'estació de Mataró. Hi ha dos informadors que només creuen la porta i m'han dit no hi ha trens. Hi ha tres agents de seguretat, també els torns d'accés amb la típica creueta vermella prohibint el pas i el panell informatiu amb el missatge que es projecta arreu, que és que per raons operatives no es presta servei, i recomanant serveis alternatius. Doncs bé, aquests serveis alternatius, que és l'esperança que tenia molta gent que avui ha vingut a l'estació a primera hora de tenir doncs, un autobús per anar cap a Barcelona. Sí que els hi han dit que n'hi havia cap a l'Alt Maresme, en direcció cap a Blanes, però que cap a Barcelona havien d'esperar el servei habitual. Sentim aquests usuaris.
Sí, normalment agafo el tren de les 6:41, però com no hi ha, pot ser que ja hi, com no hi ha tren, hi haurà autobuses. He venido aquí, han dicho que hasta las 9 no hay.
Sí, sí, he llegado a la estación y me han dicho que no hay ninguna alternativa, que es lo que hay. Así de claro.
Doncs aquest és el panorama que ens dibuixa l'Estel Batet des de l'estació de Mataró, una estació completament tancada i amb aquest transport alternatiu que en aquest pas, a diferència de Barcelona, punxa. Encara un altre punt de connexió a l'estació de Sants. Maria Guixà, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs aquí l'estampa és la mateixa que explicaven l'Estel i la Marta, a diferència doncs, que hi ha molt poc moviment, hi ha una desena d'informadors amb el missatge clar i el titular del dia. No hay trenes, majoritàriament en castellà, el missatge que estan enviant a la ciutadania que s'acosta aquí a la zona d'accés habitual a les plataformes, a les vies, totes tancades. Com dic, una desena d'informadors dient que no existeix avui la possibilitat de baixar les vies i d'agafar un tren. Sí que van explicant una miqueta les alternatives que té la gent en funció del punt on es vulgui desplaçar. Aquí hem d'explicar-vos que l'alta velocitat funciona amb normalitat, per tant, hi ha alternatives per anar nord i sud que els estan a molts passatgers redireccionant cap a aquesta zona d'alta velocitat i també els estan dient doncs, que poden agafar el metro, desplaçar-se fins a zones per agafar ferrocarrils o fins i tot a l'estació de Fabra i Puig, on ara ens explica acaba la Marta amb aquests autobusos per fer els seus recorreguts. Hem pogut parlar amb la Karen, que anava cap a Girona, i amb el Miguel i el Pedro, que buscaven destinació cap a Terrassa.
Sí, Rodalies és una cosa molt forta, però que em sembla heavy que la situació en la que estem ara, que tot i així continua com existint com una manca d'informació, contribueix a que desconfiem molt de lo que és les línies de transport públic...
Claro, no nos han dicho nada.
En realidad nada, nos han dicho que preguntemos.
Te dicen que es competencia de otro cuando vas a un sitio, entonces al final entre unos y otros la casa sin barrer.
La gent està enfadada, és evident, Maria. Els AVE sí que continuen funcionant, això que no falti.
Sí, sí, l'alta velocitat funciona i, per tant, molta gent, doncs, per exemple, que va a Girona, Figueres o que es volen desplaçar cap a la zona sud, doncs han d'agafar aquesta alternativa perquè segurament és la més cara però és la més ràpida també per arribar a les seves destinacions. Dir-te també que, com ahir, les màquines dispensadores de bitllets doncs, estan totes inoperatives amb el missatge fora de servei.
Gràcies, Maria Guixà, amb la Maria Guixà des de Sants, amb l'Estel Batet des de Mataró i també amb la Marta Sánchez des de l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. Avui aquest suplement que continua mirant, evidentment, cap a la mobilitat d'aquest país que viu doncs, aquesta crisi des de fa ja ben bé una setmana. D'aquest caos ferroviari en parlarem a partir de les 9 avui en aquesta tertúlia, on també ens acompanyarà el Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, expert en el sector del ferrocarril. Políticament, quina factura passarà el govern de Salvador Illa aquesta crisi? Doncs bé, Junts s'ha afanyat a demanar la destitució de la consellera Paneque i reivindica el traspàs íntegre de Rodalies per poder gestionar el servei com Ferrocarrils de la Generalitat. Enviat especial a Perpinyà, Jordi Corbalan.
El líder de Junts qualifica d'incompetent el govern de Salvador Illa i li atribueix la situació de col·lapse gegantí que viu Catalunya. Puigdemont demana el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Crec, sincerament, a mi no m'hauria passat com a president, que quan un conseller demostra tanta incompetència, no s'hauria d'esperar que l'oposició li demani la divisió. Se l'hauria de cessar.
Puigdemont s'ha desplaçat expressament de Waterloo fins a Perpinyà amb aquest missatge per la direcció i els càrrecs electes de Junts.
Hem de mobilitzar tots els nostres recursos a l'abast per despertar el país de l'anestèsia socialista.
L'expresident, que té pendent cita amb Oriol Junqueras, ha carregat contra el traspàs de Rodalies acordat pel govern espanyol i Esquerra.
Quan ens diuen, bueno, quina solució teniu? Però si ja la tenim, que no la veieu. La solució dels ferrocarrils de Catalunya, que fa dècades que funcionen molt bé perquè 100% de gestió catalana, 100% de competència aquí i 100% de sobirania en els recursos que es necessiten.
A preguntes dels periodistes, Puigdemont no ha volgut especular sobre la seva tornada de l'exili.
La resta de partits també han criticat el govern per la crisi de Rodalies. Avui sentirem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Serà a partir de les 11, compareixença que ha anunciat i que serà interessant escoltar què diu? Perquè és un soci clau esquerre dins del govern socialista, o almenys per fer possible aquest govern socialista. En marxa aquesta negociació de pressupostos catalans i en marxa també aquest traspàs de Rodalies que precisament van pactar els republicans amb els socialistes per fer possible la investidura de Salvador Illa. Ahir Esther Capella demanava més contundència al govern a l'hora de negociar amb Madrid.
Traspàs de Rodalies, les inversions degudes i que es deuen, més inversió per posar les infraestructures al dia i que aquí tothom assumeixi la responsabilitat que li toqui.
Els comuns acusen la Generalitat de falta de lideratge. Jèssica Albiach.
La Generalitat ha de liderar, no ha de ser àrbitre, no ha de ser espectador. S'ha d'exigir a Renfe que siga gratuït tot el transport fins que s'arreglen aquestes incidències i mentre es fa tota la revisió del manteniment, evidentment també garantir la seguretat.
I des de la CUP parlen de gestió nefasta, ho ha dit el diputat de la formació, Xavier Pellicer, declaracions a Televisió Espanyola.
És una nefasta gestió del govern de la Generalitat, sense cap tipus de credibilitat. La poca que tenia, si n'hi quedava alguna, ja l'ha perdut, en un moment en què el sistema de Rodalies ha col·lapsat.
Encara un últim apunt sobre mobilitat. Ahir es va reobrir el trànsit de l'AP7 en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Ho vam seguir en directe. Els vehicles hi poden circular, però per un sol carril no es preveu que es puguin reobrir els altres dos fins d'aquí dues setmanes. Dues hores després de la reobertura, cap a les 4 de la tarda, un accident va obligar a tallar un altre cop l'autopista a Martorell durant una estona i va causar més de 4 quilòmetres de cua. Atenció a les informacions que ens arriben des de Minneapolis. La mort d'un segon ciutadà nord-americà en les batudes contra la immigració va camí de derivar en un enfrontament entre cossos de seguretat als Estats Units. Als vídeos es veu com la víctima, morta a trets a sang freda per la policia federal, tenia el telèfon mòbil a la mà i no pas una pistola. Terrible. És el so d'un vídeo que s'ha filtrat d'aquest moment que contradiu la versió dels agents. La víctima és Alex Preti, un home de només 37 anys que treballava com a infermer en una unitat de cures intensives. No tenia antecedents penals. A Minneapolis s'ha instal·lat un homenatge improvisat en memòria de l'home assassinat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Un nou tiroteig i una nova mort a mans dels agents d'immigració a Minneapolis. Aquesta vegada, la víctima ha tornat a ser un ciutadà nord-americà a qui els ICE, 7 agents en total, tenien reduït a terra fins que un d'ells li ha disparat una ràfaga de trets a boca de canó. Segons el Departament de Seguretat Interior nord-americà, l'home anava armat, però en cap de les imatges recollides s'arriba a veure que dugui una arma a la mà. El governador de Minnesota, el demòcrata Tim Walz, ha confirmat la mobilització de la Guàrdia Nacional i ha assegurat, sense entrar en xifres, que disposa de prou soldats com per a fer front a la situació. Walz ha exigit a Donald Trump un cop més que retiri els ICE de Minneapolis i ha assegurat que el govern de Minnesota ha intentat desescalar la situació.
Volem pau, tranquil·litat i normalitat a les nostres vides. Ells volen caos, no els donarem el que volen, que responguem a la violència amb violència. La policia de Minnesota ha fet, com heu vist, tot el que era a les seves mans per desescalar la situació.
Des de la Casa Blanca, per contra, acusen les autoritats locals de Minnesota i Minneapolis de fomentar la revolta i cada cop sembla més a prop l'activació de l'acte d'insurrecció i el possible desplegament de tropes de l'exèrcit a Minnesota, cosa que podria derivar en una confrontació entre dos cossos armats dins dels Estats Units.
Gràcies, Oriol. Realment, dels Estats Units distòpics que presideix Donald Trump no paren d'arribar-nos en imatges inquietants. Venezuela, amenaces, ara mai més ben dit congelades per quedar-se a Groenlàndia, flirteig amb un canvi de règim a l'Iran. Hi ha molts, molts episodis que ens fan posar la pell de gallina. Aquesta setmana la detenció de Liam Ramos, un nen de 5 anys per part dels agents d'immigració i control de duanes, el famós ICE, ens ha remogut consciències. No és el primer menor que es deté, però sí que és el més jove. La imatge ens deixa glaçats i no només els qui tenim fills petits a casa, perquè indica fins on arriba la deshumanització de Trump. Res justifica detenir un nen que aquí faria I-5 i estaria aprenent a llegir. No es pot acusar Trump d'enganyar perquè del combat contra la immigració n'ha fet bandera i en el seu primer mandat estava obsessionat amb el mur de la frontera de Mèxic, de l'intent de cop d'estat del dia 6 de gener del 2021 quan es va negar a admetre la derrota electoral davant de Joe Biden. N'ha quedat aquest substrat que recorre aquests dies Minneapolis, la capital de Minnesota, a la caça dels immigrants. A vegades aquesta estètica dona pistes més valuoses que cap tesi doctoral. Si ens fixem en la vestimenta del Greg Bovino, que és aquest comandant dels agents d'immigració que lidera les batudes, podria encaixar perfectament amb la de Berlín dels anys 30, i si substituïm nens com Liam Ramos, el detingut de 5 anys, pels jueus a qui es perseguia a l'Alemanya del nazisme, la metàfora continua funcionant exactament igual. Tots els autoritarismes s'assemblen, tots semblen invencibles i tots han acabat caient. La història ens ho ensenya. La pregunta és si passarà el mateix amb Donald Trump, perquè a ell segur que no li passa pel cap. Avui, a la recta final d'aquest suplement, si els trens ens ho permeten, tan bon punt es llevi, intentarem dedicar una bona estona a conversar amb el nostre corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, perquè això que està passant a Minneapolis fa por, fa moltíssima por, i ell ara ho apuntava en aquesta crònica, s'albira aquest enfrontament entre aquests dos cossos policials. Anem a notícies més amables, almenys per uns instants. Vinga, va.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
La coproducció catalana Los Domingos és la gran guanyadora dels Premis Feroz que concedeixen als crítics i periodistes de cine espanyols. La pel·lícula sobre una jove que vol ser monja ha estat la més guardonada. S'han dut les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu, protagonista, intèrpret de repartiment i també millor guió. La directora del film és Alauda Ruiz de Azúa, agraïda d'aquesta manera el premi.
Esto es un milagro laico. Creo que lo siento un poco así porque las películas con las que estábamos nominados son increíbles. Hay, no sé, admiro muchísimo el talento y el trabajo de los compañeros y las compañeras.
Per la seva banda, Cirat d'Oliver Lache, que tenia 9 nominacions, s'ha hagut de conformar amb el guardó a millor tràiler i a millor música original, mentre que Tardes de Soledad, Albert Serra, ha guanyat el premi Arrebato de no ficció i el de millor disseny de so. Un premi que deixarem el discurs sencer de l'Albert Serra, dura una mica més d'un minut. L'Albert ha agraït d'aquesta manera geni i figura i fidel al seu personatge.
Gracias a la prensa. Siempre son la gente más divertida. Me lo paso muy bien con ellos. Sin ellos no estaría aquí.
Gracias.
Hoy, pero en general. Y bueno, esta película, una película un poco controvertida, el tema, más que nada. Y me la planteé de una manera que creo con una actitud que se pondrá bastante de moda. Aquí han salido varios temas esta noche de que si copiaba uno o que se repetía o no sé qué. Y todo ahora es esto de, ¿no?, acumular data, collect data. Pues esta película, mi actitud fue lo contrario, delete data. No tenía ninguna idea, no quería tener ninguna, borrar todo lo que tenía, ni expectativas ni nada, tabula rasa, y con inocencia, con curiosidad, pues estar allí esperando, no molestar a nadie, ¿eh? No molestar a los actores, no molestar a nadie y esperar a que la película fuera apareciendo con esta inocencia. Las máquinas nunca podrán ser inocentes, entonces es la única manera de que no puedan hacer algo mejor que nosotros. Y no me salió tan mal. Desde mi punto de vista es mucho mejor que muchas películas de ficción. Vestuario fantástico, fotografía fantástica, sonido fantástico, actores fantásticos, dirección de actores fantástico, y no les dije nada. Entonces, ja veréis que esto se pondrá de moda y que la gente tendrá esta actitud. Gracias.
Modest, com sempre, l'Albert Serra, que a aquesta hora ja està despert i que aprofitarem per felicitar en directe a partir de les 10 del matí aquí al suplement, l'Albert Serra, que ja està dempeus, no sabem si ha anat a dormir o ja està llevat o com s'ho ha fet, però ja el tenim ben divertit, com sempre. A partir de les 10, l'Albert Serra al suplement. Pel que fa a la televisió, les sèries Jakarta i Poquita Fe s'han repartit els principals guardons. Jakarta s'ha endut l'estatueta de millor sèrie dramàtica, guió i actor protagonista, i Poquita Fe s'ha endut els de millor sèrie de comèdia i els de millor actriu protagonista i de repartiment. Recordem que els Feroz es consideren d'alguna manera una avantsala dels Goya i que poden donar pistes de qui s'endurà el Premi Gros el dia 28 de febrer, gala que, per cert, aquest any es fa a Barcelona. Tornem cap a la crònica internacional. Donald Trump, que continua sent protagonista d'aquest informatiu, ha amenaçat ara el Canadà amb aranzels del 100% si firma un acord comercial amb la Xina. Com és habitual, Trump ho ha fet en un missatge a la seva xarxa, on ha qualificat el primer ministre canadenc de governador, una falta del respecte considerable que revifa les ambicions expansionistes de Trump, que vol convertir el Canadà en l'estat número 51 dels Estats Units. El Canadà i la Xina negocien una rebaixa mútua de tarifes en cotxes elèctrics i altres contrapartides comercials, però l'avís de Washington coincideix amb el discurs que aquesta setmana el canadenc Mark Carney ha pronunciat al Fòrum Econòmic de Davos contra el trumpisme. Enmig d'aquesta polèmica, Carney ha publicat un vídeo en què publicita el consum de productes del seu país.
No podem controlar el que fan altres nacions. Podem ser el nostre millor client,
fent. Compraran productes canadencs, construiran productes canadencs i junts construirem un Canadà fort.
Malgrat les negociacions dels últims mesos, el Canadà és l'únic país del G7 que no ha aconseguit un acord comercial amb els Estats Units. Tot això mentre el president nord-americà també ha admès que s'ha importat petroli veneçolà als Estats Units per refinar-lo. Segons explica el diari New York Times, es tractaria de cru procedent de 7 vaixells confiscats pels nord-americans. A més, aquestes últimes hores s'ha fet públic un vídeo en què la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, explica que el dia de la captura de Maduro, la Casa Blanca la va amenaçar de matar-la si, en 15 minuts, no acceptava claudicar davant dels Estats Units. Joan Biosca.
En les imatges que s'han donat a conèixer es veu una videotrucada en la que participen militants xavistes escoltant atentament a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, donant detalls del dia 3 de gener quan va ser detingut el llavors president Nicolás Maduro i traslladat als Estats Units per unitats militars nord-americanes. Segons Rodríguez, la Casa Blanca li va donar al seu germà Jorge Rodríguez, president del Parlament, i a ella, llavors vicepresidenta veneçolana, 15 minuts per claudicar o bé serien executats, assegura.
I frente a la informació que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. La mantenemos al día de hoy. Y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica.
En aquestes darreres hores, el diari britànic The Guardian havia avançat aquesta informació i s'estava a l'espera de poder escoltar les paraules de la presidenta interina veneçolana quan ja és un fet la col·laboració del govern de Caracas amb el president dels Estats Units, Donald Trump, que treu pit per controlar, assegura, el petroli veneçolà. Diu Donald Trump que ja es refina a instal·lacions dels Estats Units el cru dels 7 vaixells confiscats per les unitats militars nord-americanes, petroli veneçolà, que diu que és ell qui controla, segons informa el New York Post.
Ucraïna, Rússia i els Estats Units s'emplacen a seguir amb les negociacions de pau la setmana que ve a Abu Dhabi. La primera ronda de converses es va acabar ahir amb un to de satisfacció, però els principals esculls continuen sent les garanties de seguretat i la qüestió territorial. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Malgrat la falta d'avenços en acabat, Zelensky va destacar el to constructiu de les converses i va deixar clar que des d'aquí estan preparats per seguir-ne parlant la setmana que ve. De la seva banda, els Estats Units s'ha esforçat per vendre progressos. Funcionaris nord-americans han remarcat que els negociadors russos i ucraïnesos no només van parlar cara a cara, sinó que ho van fer amb un to gairebé amigable. La realitat, però, és que ni Rússia ni Ucraïna de moment estan disposades a cedir per arribar a un acord de pau. No es posen d'acord sobre qui ha de controlar el Donbass. Moscou ha insistit que l'única fórmula vàlida és la que Putin va pactar Alaska amb Trump, és a dir, que l'exèrcit ucraïnès es retiri de tot Donetsk i que es congeli la línia de front a les regions del sud. Però Kiev no hi està d'acord i, a més, també reclama garanties de seguretat fermes que no patirà una nova invasió en un futur.
A la crònica política, Pedro Sánchez desembarca aquest diumenge a l'Aragó per donar suport a Pilar Alegría, la candidata del PSOE a aquestes eleccions autonòmiques i fins fa poques setmanes ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol. Sánchez i Roma en campanya el mateix cap de setmana que Isabel Díaz Ayuso comparteix míting amb el president aragonès i candidat del PP, Jorge Azcón. Madrid, Alba Gil.
Serà la primera visita del president espanyol des del Congrés Regional que va ratificar Pilar Alegría com a secretària general dels socialistes aragonesos el març passat, però podria no ser l'última. Pedro Sánchez entra de ple aquest diumenge en la cursa electoral amb un míting a Osca, el mateix escenari que va escollir fa 2 anys i mig durant la campanya dels comicis generals. Serà també la seva primera aparició després de participar a Brussel·les en el Consell Europeu i enmig de la crisi ferroviària pels accidents de Damuz i Gelida i el caos de Rodalies. Des de Saragossa, la presidenta madrilenya ironitzava així.
Tenemos a los inútiles más grandes al frente de lo más importante, las infraestructuras. Pero claro, si teníamos a Coldo, portero de discoteca, de asesor en Renfe, ¿qué puede salir mal?
Ayuso fa campanya aquest cap de setmana al costat del president aragonès i candidat del PP, Jorge Azcón, que les enquestes donen com a guanyador, però el tornen a deixar en mans de Vox.
I els crítics amb l'actual direcció d'Esquerra han llançat la tovallola i han deixat el camí lliure a Elisenda Alemany per ser la candidata del partit a Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve. Finalment, no han presentat cap nou alternatiu per disputar-li la candidatura d'alcaldable i Alemany serà proclamada oficialment com a cap de llista el dia 28 de febrer, Marta Corbalan.
Els crítics i alguns dels militants que formaven part de la direcció del partit a Barcelona i que van dimitir en bloc el novembre passat han intentat articular un candidat alternatiu, però finalment han desistit. Són conscients que tenien la batalla perduda perquè Alemany juga amb avantatge. És la candidata oficialista i té el suport del president del partit Oriol Junqueras. D'entre els noms que s'havien posat damunt la taula com a possibles rivals, hi havia el de l'exconseller i exlíder d'Esquerra Barcelona, Alfred Bosch, el d'Oriol Duran, que va ser secretari de Mitjans de Comunicació de l'anterior govern de Pere Aragonès, o el d'Oriol Amorós, exalcàrrec en diferents governs d'Esquerra. Amb el camí desbrossat, Alemany començarà avui la recollida de vals entre la militància per poder formalitzar la candidatura. Els crítics es reserven les forces per lliurar una altra batalla, la de l'abril, quan els militants hauran de triar la nova direcció del partit a Barcelona després de la crisi oberta el novembre passat, quan van dimitir 9 dels 13 membres per desavinences amb l'actual líder de la federació, Creu Camacho.
Poc més de 5.000 manifestants, segons l'Ajuntament, 5.200 es van manifestar ahir pel centre de Barcelona per exigir millores pel sector de l'educació. La mobilització organitzada pels principals sindicats va exigir al govern que abordi les demandes principals del professorat: augment salarial, reducció de ràtios, menys burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, recorda que han convocat una nova vaga pel dia 11 de febrer.
Doncs seguirem amb més mobilització i més convocatòries de vagues, si és així necessari.
Des del Departament d'Educació defensen que ja treballen en la proposta de l'augment del complement salarial i proposen una taula alternativa centrada en la desburocratització. Atenció a aquesta dada, cada cop hi ha més gats i menys gossos a les llars catalanes. Tot i que els gossos continuen sent majoritaris, des del 2021 se n'ha registrat un descens accentuat. En canvi, el nombre de gats no ha parat de créixer aquests últims 4 anys. Quim Codines.
L'any passat es van inscriure gairebé 54.000 gats a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, un 42% més que fa 3 anys. Una tendència oposada entre els gossos. Tot i que se'n continuen registrant més, fins a 63.000, la xifra ha caigut un 25% respecte del 2021. Segons la presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, cada cop més persones tenen la percepció que tenir cura d'un gat és més fàcil i comporta menys responsabilitats que cuidar un gos.
La societat no té entès el que és el benestar del gat. I tenim els gats com un animal fàcil, no? O sigui, mira, està allà, li dono de menjar, el raspallo de tant en tant, li porto veterinari quan toca i deixo que faci el que vulgui. I normalment el que vol, si no té estímuls, és estar tot el dia estirat, que moltes vegades això, els gats tenen tendència a somatitzar aquest estrès, que en el fons, encara que el vegis estirat, potser està estressat.
Ara una venya adverteix, però, que tot i ser animals domèstics, els gats són felins i han de poder satisfer les seves necessitats naturals, com córrer, jugar o sortir a exterior per poder garantir el seu benestar.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Va, les notícies que ens agraden. Si sou solters o teniu un amic o una amiga que ho sigui, avui, atenció a la cita, a 7:45 del vespre al restaurant Papanates de Sabadell s'estrena Presenta amb algú, un nou format de programa de cites importat dels Estats Units, on els solters no es presenten ells mateixos davant del públic, sinó que ho fan els seus amics. Així, tots els que hi siguin presents poden saber quines virtuts té el solter o soltera i decidir si estan interessats a establir-hi contacte o no. La Sílvia Fernández és l'organitzadora del Presenta amb algú.
El que busquem és tornar una miqueta a aquesta part més humana, aquesta part de conèixer sense tanta pressa, que no sigui tot una qüestió de segons, que t'ho prenguis amb més calma i sobretot que gaudeixis d'aquesta experiència.
Molta sort a tots els participants. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat. Avui a la Sala Apolo de Barcelona hi passarà això. Joder, que sóc feliç, poder-me llevar així. Els Catarres donen el tret de sortida al cicle de concerts familiars Petits Camaleons, un festival que reuneix 4 artistes durant 4 diumenges per aprovar la música en directe als més petits, una experiència pensada per gaudir en família. Després dels Catarres hi actuarà Blaumut. Blaumut serà el 22 de febrer i el 22 de març ho farà amb Bauca. No puc, tinc esplai! Wow. El cicle el tancarà Miqui Núñez el dia 17 de maig. T'he escrit una cançó per curar les ferides. Avui el concert dels Catarres és a 12:45 del migdia. I I així ha estat el moment en què Alex Hanol ha fet història escalant l'edifici Taipei 101 a Taiwan. L'escalador, conegut per protagonitzar el documental guanyador de l'Oscar Free Solo, ha atrapat l'onzè edifici més alt del món sense cordes ni arnès. La fita l'ha aconseguit en poc més de 90 minuts. S'ha pogut veure aquesta matinada en directe a través de Netflix després que ahir Honol hagués de cancel·lar la seva actuació a causa de la pluja. L'escalador nord-americà ha escalat els 508 metres d'alçada de l'edifici, equipat només amb unes sabates especials, una bossa de magnesi i la seva emblemàtica samarreta vermella. Recordem que Alex Honol ja va fer història quan va aconseguir pujar també sense equip de seguretat, el capitán, una paret vertical de més de 900 metres de granit al Parc Nacional del Yosemite dels Estats Units. Gabriel Jané Manila publica Galeria de Solituds, una novel·la àcida i crítica en què retrata la societat mallorquina actual i la corrupció. Jané Manila és un dels escriptors més guardonats en llengua catalana i també dels més prolífics de la seva generació. A Mallorca, Caterina Carmany.
Ha plogut durant tota la nit i tanmateix no he pogut fer l'amor.
Així comença la darrera novel·la de Gabriel Jané Manila, on no para de ploure damunt una Mallorca corrupta, esperpèntica, real.
Te sents derrotat, te sents impotent, i clar, ja va escriure una novel·la així per dir, mirau, això és un desastre. Tot el que surt de la novel·la ha sortit en els diaris abans.
El van processar durant el franquisme per la seva obra i a finals dels 70 dos policies vigilaven les classes que donava a la universitat.
Jo ho sabia qui eren els policies, però no els alumnes ho sabien. Ells no sabien que hi hagués dos policies dins la classe. I aleshores els policies prenien nota contínuament i havia d'anar molt en compte.
Un Gabriel Jané Manila més lliure que mai ha escrit Galeria de Solituds, amb ràbia, sense complexos, i s'ho ha passat molt bé.
Als esports, l'equip femení del Barça es proclama campió de la Supercopa després de superar el Madrid una altra vegada, 0-2, amb gols de Brooks i d'Alexia. De seguida el resum de la TDG amb la Gelmà i companyia. Avui que el masculí rep el cué al Camp Nou, per fi partit al Camp Nou, l'equip de Hansi Flick necessita guanyar si vol recuperar el liderat, perquè ahir el Madrid doncs li van tornar a xiular un penal a favor i va guanyar finalment.
El suplement, amb Roger Escapa.
Nen, va, ajuda'm. Agafa el drap i passa'l per la barana. I vés amb molt de compte de no despertar el drac.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per a residents. Entrades ja a la venda.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Té gust com de fruita, eh? Picantet, una mica amarg. Apuntípolis, oli verge extra, DOP, vegebre Montsià. Sí, Sià.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Aquest 31 de gener vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Avui diumenge al Corte Inglés, últim dia per estalviar-te l'IVA en electrònic, electrodomèstics i en molts altres departaments.
A més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Tan sols avui 25 de gener, per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Us saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar.
Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Mapi fa la centrada. Pilota del primer pol.
El Barça ho ha tornat a fer. L'equip de Pere Romeu s'ha proclamat campió de la Supercopa després de derrotar el Madrid per 2-0. Conquereix el primer títol de la temporada, Albert Postils.
En un partit d'allò més igualat va ser una defensora, Brooks, la que va avançar les blaugranes a la sortida d'un córner abans d'arribar a la primera mitja hora. L'1-0 es va mantenir durant tot el segon temps fins que Alexia va provocar un penal al temps de descompte que va assenyalar la col·legiada Maria Eugenia Gil Soriano. Alexia, precisament, és una de les jugadores que va parlar després del partit per constatar que el seu equip no té la panxa plena.
Alexia amb la pilota, s'acosta cap a la pilota, el xut d'Alexia, gol! Gol!
És que portem més anys, no ens cansem de guanyar i és com una connexió super màgica amb l'afició que ens segueix a tot arreu i és algo molt especial cada títol.
Per la seva banda, l'entrenador Pere Romeu es va referir al Madrid i va elogiar el seu nivell.
Veiem que el Barça ha guanyat quasi sempre el Real Madrid, però que el Real Madrid cada partit que fa contra el Barça, per mi és millor, cada partit que fa contra el Barça fa coses millor. Per tant, cada partit que juguem contra elles crec que serà d'aquest nivell competitiu.
Amb aquest triomf, el Barça s'emporta la seva sisena Supercopa, la cinquena de manera consecutiva, i es torna a imposar al Madrid. Ara el balanç entre els dos equips és de 20 victòries pel Barça, una pel Madrid, amb 73 gols a favor de les blaugranes i 10 per l'equip merengue.
I avui, a partir d'un quart de 5 de la tarda, des de les 3 a la TDT de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i companyia, l'equip masculí rep l'Oviedo al Camp Nou amb l'obligació de guanyar si vol recuperar el liderat de primera.
El conjunt blaugrana recupera la mitja mal i Frenkie de per enfrontar-se al cué de la Lliga i també serà Fermín, a qui el Barça té la intenció de renovar fins al 2031 segons Mundo Deportivo. A banda del partit, la prèvia ha estat marcada per les eleccions, que fa uns dies va convocar el president Joan Laporta pel 15 de març. El tècnic alemany, Hansi Flick, creu que els comicis no despistaran l'equip i ha celebrat que se celebrin tan aviat.
In the last one and a half year since I'm here, I think...
En l'últim any i mig des que estic aquí, hi ha hagut canvis positius. No hem invertit molts diners, hem pres les decisions adequades pel que fa als jugadors que han arribat i crec que ara el més important és que hem donat oportunitats als jugadors de la Masia perquè millorin i es desenvolupin. Hem fet moltes coses bé i pel club és important que hi hagi estabilitat. Això és el més important. Ja veurem què passa. Els socis decidiran el futur del club i espero que sigui la decisió adequada.
Se li entén tot a Hansi Flick, és evident que va de la mà amb Joan Laporta. Dèiem que el Barça té com a objectiu recuperar el liderat perquè ahir el Madrid va fer els deures al camp del Villarreal.
Victòria per 0-2 gràcies a un doblet de Kylian Mbappé, que continua en ratxa, perquè amb aquests dos gols ja n'ha marcat 21 en 21 jornades de Lliga. L'altre protagonista del partit va ser Álvaro Arbeloa, que en roda de premsa ja comença a treure pit del seu equip.
Que creo que lo que más ha podido ver aquí hoy, un conjunto muy serio que hacía mucho que no sabía en el Real Madrid.
No, hombre, lo vimos el miércoles pasado. Tampoco hacía tantos días, ¿no? Se te ha hecho muy largo.
Ahir també va jugar a l'Espanyol, que no passa pel seu millor moment perquè va perdre 3-2 a Mestalla i ja encadena 4 jornades sense guanyar. El València va superar l'equip blanc-i-blau mitjançant un penal transformat per Ramazzani al temps de descompte. Una decisió que el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, va criticar en la roda de premsa posterior.
Al bar no sé si han ido, igual han ido al bar del gol norte o el gol sur. A ese puede que hayan ido. Yo no sé para. Yo es que ya te digo, es que se me escapa todo esto. Yo ya no sé ni para qué sirve el bar, ni para qué funciona el bar, ni muchas cosas que no las entiendo. Le puede pasar a Valencia la semana que viene, nos va a pasar a nosotros, da igual, si no pasa nada. Tú como jugador, si tienes un rendimiento malo, tu club te va a rescindir o te va a vender. Como entrenador, te van a echar, por decir algo. Solo hay un estamento del fútbol donde pase lo que pase, no pasa nada. Y a partir de ahí, pues no hay mucho más que hablar.
Doncs contundent, Manolo González, i emprenyat amb tota la raó del món, perquè aquest penal era injust i li va arribar pràcticament a l'últim minut del partit, Albert.
L'Espanyol, recordem-ho, és cinquè a la Lliga, però podria acabar setè aquesta jornada en funció del que facin avui el Betis i el Celta de Vigo en els seus partits respectius. Ahir a la Lliga, per cert, també es va jugar el Rayo Osasuna amb victòria visitant per 1-3 i també el Sevilla 2, Atlètic Club de Bilbao 1. En clau de mercat de fitxatges tenim notícia també al Girona, que ja té un acord amb el Galatasaray turc per la cessió de Yasser Asprilla. Sessió fins a final de temporada amb opció de compra obligatòria que podria arribar als 23 milions en funció dels objectius. Els de Mitchell, per cert, juguen demà a les 9 de la nit a Montilivi contra el Getafe.
I avui també ens fixem, continua tu, Albert, que estic perdudíssim.
Doncs mira, continuem a l'ACB. Bones notícies pels equips catalans. D'una banda, el bàsquet Girona s'ha apuntat al tercer triomf consecutiu com a visitant, després de superar el Saragossa per 90-94. I de l'altra, el Hajo Post Lleida ha guanyat el Burgos a casa per la mínima, 73-72, i s'emporta també la tercera victòria seguida. Avui també, Manresa-Andorra, a partir de les 12 del migdia, Baskonia-Joventut a les 5 de la tarda i Barça-Tenerife des de 8:15 del vespre. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final de l'Open d'Austràlia i ha superat el nord-americà Tommy Paul per 7-6, 6-4 i 7-5. El seu proper rival sortirà de l'emparellament entre Demiñaur i Bublik, que juga aquesta nit, i de fet l'Open d'Austràlia és l'únic gran slam que se li resisteix al tennista murcià.
Joan Anton Català, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Demà dilluns serà quart creixent i divendres, dia 30, se situarà al costat visualment de l'espectacular Júpiter.
A quina hora ha sortit el sol avui a Vidrà, a Osona?
A les 8:10.
I a quina hora es pondrà?
A les 17:55.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Vidrà a aquesta hora. Enric Agut, bon dia.
Doncs mira, al nord d'Osona, Vidrà, a tocar del Ripollès, 2-0, fa fred, com a molts indrets.
Avui estem molt pendents del vent, especialment també al nord del país, a l'Empordà, és habitual que bufi la tramuntana, però aquest vent que pot arribar amb ratxes de 90 km per hora, després de la pluja i després de la neu, arriba el vent, per si no en teníem prou.
Sí, ahir vam tenir una situació de neu a cotes baixes. Una bona part del país va quedar doncs, cobert de blanc a causa d'aquesta pertorbació associada a la pertorbació Ingrid que afectava bona part d'Europa. I com ja sabeu, la nevada va ser ampla i va deixar gruixos que no es veuen cada hivern en llocs com el Moianès o en punts del Vallès fins i tot, o d'Osona al Bages. I també va caure un bon gruix al Berguedà, Ripollès, Solsonès. Deixem destacar algunes xifres. Montmajor, gairebé un pam de neu. Al Berguedà, 16 centímetres. O també fora del Pirineu, Sant Guim de Freixenet, 10 centímetres. Cervera, també, amb la universitat, va quedar ben emblanquinada amb 3 centímetres. I la dada més important, Molló, pel que fa a població, 23 centímetres. Matí a treva, però amb l'expectativa de que el vent es reforci, sobretot això ho farà a partir del vespre-nit, tarda, vespre-nit, nit i matinada, i a banda del Pirineu i del nord de l'Empordà, també a comarques de Tarragona, comarques del sud de Barcelona, aquesta nit ventarà i ventarà. Però de moment tenim aquesta treva, aquesta calma, a l'espera que arribi el vent, i també un front aquesta tarda que reactivarà algunes precipitacions més aviat modestes a l'interior del país i a la Catalunya central, però es manté l'aire fred, la cota de neu serà de 800 metres, i sí que aquesta nit la nevada es pot tornar a reforçar, pot nevar amb ganes al Pirineu. I tenim un avís per neu aquest vespre nit i demà al matí al Pirineu. I dues comarques amb un avís més alt, que són doncs, l'àrea de la Vall d'Aran i també el Pallars, deixem confirmar la comarca que també està amb aquest perill alt, perquè és el Pallars Sobirà, sí, anava ben encaminat, el Pallars Sobirà.
Molt bé. Gràcies, Enric. Déu-n'hi-do quin cap de setmana, eh?
Sí, sí, en cada setmana molt intens.
Que passa que a vosaltres us encigala, això de la neu, els meteoròlegs, quatre flocs i ja us torneu. El que passa que ahir no van ser quatre flocs, eh? Ahir l'enfanyada va ser de postal i va ser bastant més gruixuda que el dia de Reis en molts punts del país, al centre de Catalunya especialment, amb molts oients que ens trucaven també des del Bages. doncs amb aquesta estampa tan, tan meravellosa, i amb aquestes cadenes que van necessitar per circular en bona part del país, i avui també afectacions a les carreteres, diverses carreteres tallades o almenys amb circulació també obligatòria pel que fa a les cadenes.
Deixem recordar una cosa també, que el risc d'allaus és fort. Val? Estem en nivell 4, ha nevat molt, i és fort a gairebé tot el Pirineu. Estem parlant de zones elevades, no a 1.000 metres d'alçada, que ningú s'espanti, però per damunt dels 2.000 metres, precaució, i si algú esquia, en zones sempre controlades a les estacions d'esquí. Bé, volia fer aquest últim avís.
Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Jo estic trencat. Jo no estic molt en contra d'això.
De què estàs en contra?
Perquè vols que es quedi,
eh? Giulia Florentino. Jo vull que es quedi. Estic una mica fotut. Als seguidors del Barça i dels altres equips de la Lliga els interessava moltíssim la renovació de Vinícius, i cada cop la veig pitjor. Per tant, jo estic fotut.
O sigui, tu somies que estàs al judici?
Sí, sí. No, que estic en un judici des de fa molt d'anys fent judici, dic, però si no vas acabar el dret processal.
O sigui, que ets un impostor, somies.
Home, no, i un delinqüent. Perquè si de periodista sense títol, mira, jo crec que...
N'hi ha uns quants.
I no vas a la presó. Però l'advocat que no té el títol comet un delicte d'intrusisme i pot acabar a la presó.
Els bistecs que mengen allà no són de...
De balena.
Són de balena.
Sí, sí.
De balena o de ren. Bistec de balena.
Sí.
El vas tastar?
Sí, sí.
Tu t'animes a tot, Moret?
Home, clar, ja que hi vas, no et quedaràs mirant la
pel·lícula. I què tal, el bistec de balena, què tal?
Bé, em recordava el gust de la tonyina, i tampoc és una carn per la qual et moriries, però bé...
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 25 de gener del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Sílvia Paneque.
Estem buscant, com saben, que les condicions...
Rodalies i regionals continuen suspesos fins a nou avís. A les 9 d'aquí uns minuts comença una nova reunió de seguiment al Departament de Territori. Ara els esforços dels equips que treballen en els punts més crítics se centren a assegurar la fiabilitat i seguretat de la xarxa.
Tim Walz.
El governador de Minnesota, demòcrata, confirma la mobilització de la Guàrdia Nacional i exigeix a Trump que retiri els agents d'immigració de Minneapolis, tot plegat després de l'assassinat d'un home nord-americà de 37 anys, el segon a mans d'aquest cos.
Alauda Ruiz de Azúa.
Esto es un milagro. Milagro laico.
La directora de Los Domingos, pel·lícula que ha triomfat als Feroz, s'ha endut les estatuetes amb millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu protagonista, intèrpret de repartiment i guió. Cirat d'Oliver Lasche, que tenia 9 nominacions, s'ha hagut de conformar amb el guardó a millor tràiler i a millor música original.
També guardonat Albert Serra, el saludarem a partir de les 10 del matí. Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és els 5.500.
Docents, els que es van manifestar ahir pel centre de Barcelona per exigir millores pel sector de l'educació, demanen augment salarial, reducció de ràtios, menys burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva.
54.000.
Gats són els que es van inscriure l'any passat a l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia, un 40% més que fa 3 anys, i que ja fan gairebé el sorpasso als gossos.
I el 508.
Metres és l'alçada de l'edifici Taipei 101 a Taiwan, que aquesta matinada ha escalat Alex Honnold, l'escalador conegut per protagonitzar el documental guanyador de l'Oscar, Free Solo, atrapat l'11è edifici més alt del món sense cordes ni arnès.
Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols, un mateix 25 de gener, però en aquest cas de l'any 1991, avui fa 35 anys, un jutge va prohibir al grup de Lax'n'Busto cantar la cançó dedicada a una professora de matemàtiques que havia suspès un dels integrants del grup.
El jutge de Valls ha prohibit al grup de rock del Vendrell, Lax'n'Busto, la interpretació d'una de les cançons que avui havia de cantar en un concert a Valls. El jutge ha pres aquesta decisió com a mesura cautelar mentre no resolgui la demanda presentada contra el grup per l'exprofessora de matemàtiques d'un dels membres de Lax'n'Busto.
La cançó es dirigia explícitament a la professora Carme Flavià i Lax'n'Busto va decidir incloure-la al seu primer disc. El problema va arribar quan el grup va actuar a Valls, d'on era la mestra, i tots els professors de l'escola s'hi van presentar per tirar-los ous. Després de l'anècdota, la professora va demanar per la via legal que es prohibís tocar la seva cançó.
La cançó que el grup va compondre ara fa 2 anys explica el disgust que va tenir un dels membres de l'Accent Busto per un suspens en matemàtiques que la demandant li va posar en un examen. L'autora del recurs demana 1 milió de pessetes i un percentatge de la venda del disc que el grup va editar l'any passat.
Finalment, el grup i la professora van arribar a un acord pel qual ella retirava la denúncia i ells reeditaven el disc sense aquella cançó. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des del vostre institut, des d'una classe de repàs de matemàtiques o des d'un restaurant on us retrobareu amb un antic professor i li declareu el vostre amor.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Anem tardíssim. El diari Ara, Marina Laminos. El Toni Soler reflexiona sobre la setmana horribilis pel sistema ferroviari, cita Francesc Cambó, que deia: passarà aquest Parlament, cauran règims, desapareixeran els partits, però el fet viu de Catalunya subsistirà.
Sí, en el seu cas, escriu Soler, passen els parlaments, cauen règims, canvien els partits, però el fet viu del desastre de Renfe subsisteix com a símbol d'un fenomen de més volada, que és la desinversió intencionada, l'espoli fiscal continuat. Ja el 2007, recorda Soler, hi va haver una manifestació massiva, la primera, de fet, amb estelades, per denunciar el dèficit en infraestructures. No ha canviat res des de llavors i l'atzucac en què va acabar l'anhel de la independència ens ha fet tornar, diu, a la casella de sortida. Però ara, afegeix Soler, hi ha una nova derivada. El PSC cada vegada ho té més difícil per vendre's com el govern eficient, el de la normalització, la bona gestió, perquè l'eficiència política depèn del poder que es pot exercir i el poder de la Generalitat és el que és i prou.
A La Vanguardia, Lola García també fa un retrat de la impotència que ha envoltat la gestió de Rodalies els últims 20 anys.
Perquè cap govern no ha aconseguit arrencar de l'executiu central en aquests 20 anys una solució bona per a Rodalies. Fa 2 dècades la prioritat era l'AVE. Zapatero va prometre 4.000 milions, però es van esfumar amb la crisi econòmica. Després va arribar Mariano Rajoy, l'any 2017, en el punt àlgid del procés, que va prometre la mateixa xifra, però tampoc es va fer res. Doncs bé, durant tot aquest temps, el mal servei de Rodalies ha estat una constant del discurs, però fins i tot Esquerra, quan van ser al govern, van ser conscients de la complexitat d'abordar aquest tema. Fruit d'aquesta insistència és l'acord per al traspàs, per a la creació d'aquesta empresa, Rodalies de Catalunya, però el finançament continuarà depenent de l'administració central. En definitiva, es van presentar, diu, acords com el del 2010 com avenços, que no ho eren, i el del 2023, el del traspàs, trigarà a donar fruits en el millor dels casos. I Pedro Sánchez ajuga amb Rodalies la pèrdua de part del suport de qui ha gaudit a Catalunya, i si la impotència de la Generalitat amb Rodalies durant 20 anys és evident, acaba Lola García, encara és més gran la dels soferts usuaris.
El periòdico es fan ressò d'una aplicació que triomfa a la Xina. Cada matí et demanen si ets mort.
Sí, la idea és senzilla. Cada matí el mòbil et demana si ets mort i t'apareix un gran cercle verd al mòbil perquè ho neguis. Si durant 2 dies consecutius no respons, s'envia una alerta a algun familiar o amic. L'aplicació va aparèixer perquè es van adonar que la xarxa es creixia a la por de morir sol sense que ningú se n'adonés, i l'èxit de l'aplicació ja ha provocat que passi de ser gratis a costar 8 yuans, que és 1 euro aproximadament. La van crear 3 joves i el seu èxit ha aixecat polseguera perquè alguns columnistes han dit que potser seria millor que demanés si ets viu i no pas mort. S'estan rumiant de fer el canvi, però de moment la pregunta és l'original, i per cert que també apunten que hi ha descàrregues d'aquesta aplicació als Estats Units i a Espanya, segurament, explica el periòdico, per la diàspora xinesa.
3 minuts per arribar a les 9 del matí, una pausa i obrim tertúlia.
El suplement, amb Roger Escapa.
La pilota queda morta a peus de la Minya Mal, que la penja a la rematora i el gol!
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Oviedo a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
El
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
La ràdio té una força per sobre d'altres mitjans que és insubstituïble, no? El so. Barack Obama va guanyar gràcies a la veu.
Yes, we can.
Aquest diumenge el periodista Xavier Grasset.
Hi ha molt de mal en aquest món, però penso que la bondat ha de regnar, guanya. Ha de triomfar, ha de guanyar.
Ha de guanyar, ha de guanyar.
El divan, el valor de la conversa.
Jo vull la Catalunya sencera.
Vull la Catalunya sencera, m'agrada molt aquesta.
Però no la Catalunya catalunyera, sinó la que va més enllà, la que té connexió amb el País Valencià, amb les illes, amb Alguer, amb Perpinyà, amb Andorra.
Això és països catalans.
Exacte, per mi aquest és el meu país.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
51.309, 51309, de la sèrie 24.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.